Tornen els concerts de la Camerata a l'Auditori i ho fan a partir d'aquest divendres amb un assaig general i també dissabte amb una xerrada i amb el concert que tindrà lloc a partir de les 8 del vespre. Per parlar-ne d'aquesta segona entrega, diguéssim, de la Camerata Castellà, tenim amb nosaltres el seu director, el Carles Miró. Hola, Carles.
Hola, què tal? Bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
Tenim ja la segona dosi de Camerata Castellà, d'aquesta música clàssica apropada a tot el públic en general. I com dèiem, ho fem primer divendres amb un assaig general, però si et sembla, abans d'abordar en cada ocasió què és el que podrem gaudir, explica'ns una miqueta quin és el marc, quins són els compositors, què tracteu aquesta vegada.
Aquesta segona producció, tal com teníem previst ja, és una producció una miqueta més centrada en la primera part del classicisme. En la primera producció vam fer Schubert i Beethoven, que estaven més al final del classicisme, inici del romanticisme. Aquí anem una mica més enrere en el temps, no? I ens situem cap a la meitat de l'època del classicisme, amb tres obres que són molt representatives d'un espai, d'una època molt concreta, que seria el que s'anomena l'Sturm und Drang, que en l'àmbit de la cultura, l'art, la música, etc., és un moment revolucionari, és un moviment revolucionari, diguéssim, que es considera que són els primers indicis del que futur romanticisme.
Uh-huh. I amb quins compositors ho feu?
Incorporem tres obres de tres compositors molt representatius, que serien i molt claus i molt capdals, que serien en Gluck. Gluck va escriure molta música, sobretot es va centrar molt en l'àmbit de l'òpera, i va escriure moltíssima música. Fins ara, als nostres dies, no ha arribat molt com un star, diguéssim, com una de les estrelles, però és un compositor molt important en l'àmbit del classicisme i sobretot en el canvi, en la transformació cap a l'òpera que podem conèixer posteriorment i que coneixem ara, no? D'ell interpretarem una peça, la Dansa de les Fúries, que inicialment ell va escriure pel seu òpera Don Joan, però que després, quan va escriure Orfeo Eurídice, i la va haver d'estrenar a París, Orfeo Eurídice no incorporava les danses que a París tan apreciades eren, diguéssim. Quan un compositor estrenava una òpera a París, sempre hi havia d'haver dansa, sempre. Aleshores, Orfeo Eurídice primer la va escriure sense les danses i quan la va estrenar a París va haver d'escriure danses. Aleshores, en aquest espai, en aquest procés d'escriure danses, va recuperar una dansa, que és aquesta que diem, la dansa de les Fúries, que ell havia escrit ja prèviament per Don Joan i que va reescriure i va adaptar per l'estrena a París de l'òpera Orfeo Eurídice. És una música molt revolucionària, és molt pragmàtica, és realment molt expressiva. Com Don Joan, diguéssim, representa la baixada de Don Joan als inferns i, per tant, aquí també Orfeu als inferns, i és una miqueta el que diríem aquesta... té els elements més representatius del que seria el moviment Sturm und Drang. Després fem la Sinfonia 45 de Haydn, la que s'anomena dels adeus, no? Aquesta sinfonia Haydn la va escriure quan estava en la cort d'Estrahanzi treballant i té una característica molt, i per això es diu dels adeus, té una característica molt, molt important, molt, molt definitòria, no? I és que en el moment en el que la va escriure, la va escriure com una sinfonia normal i quan la van anar estrenar en aquells dies, doncs els músics, més aviat les dones dels músics, que en aquell moment treballaven a la cort, perquè en aquell moment els músics treballaven, eren com jardiners o eren com els paletes o eren com, formaven part de l'estaf d'oficis de la cort per la qual treballaven, els músics i les seves famílies que vivien en aquell entorn estaven cansats, feia molt de temps que no tenien vacances, no deixaven descansar. Estrahanzi era una persona que tenia, era molt malhomana i per tant encarregava molta música, ell considerava que la música era molt present i això era bo, però per l'altra banda hi havia una sobreexplotació que diu, no, de l'orquestra i dels músics. Mira, Haydn, com que era un compositor molt prolífic, doncs no parava d'escriure i mira, no sé si ho notava gaire o no, aquesta sobreexplotació, però els músics que el tocaven sí que ho notaven. I va arribar un moment en el qual doncs, Strahanji va demanar la sinfonia, al moment que va escriure aquesta sinfonia Haydn, doncs les famílies dels músics van considerar que alguna cosa s'havia de fer perquè no podia ser que no tinguessin vacances, que no descansessin, etc. No? I bueno, ja ho veureu, si venim al concert, doncs hi ha a la part final de la sinfonia es representa doncs, una acció diguéssim, reivindicativa laboral diguéssim, d'aquests músics que Haydn va saber música perfectament. I també, prèviament, en aquest final d'aquesta sinfonia, tota ella està plena també dels elements més representatius de la Sturm und Drang, de la tempesta i la fúria, no? I d'aquest moviment de mig classicisme. I per finalitzar, acabarem amb la sinfonia 29 de Mozart. És dos anys, està molt a prop de la 45, així com la 45 ja és una obra d'una maduresa, de Haydn, no és de les últimes perquè va escriure 104, imagina't, estem a la meitat encara, no? Encara no som a la meitat, però bueno, ja era un home, va viure molts anys també, per tant, ja era un home madur. Mozart en aquella època, en aquell mateix moment, que es porten dos anys les sinfonies, era molt jove. I és de les, diguéssim, del període jove, de les més representatives, juntament amb la 25, o les que s'interpreten més, la 29 de Mozart, amb la major, també està en aquest mateix moment, no?, cultural de l'Sturm und Drang, d'aquest canvi, d'aquesta transició cap a una època una miqueta més humanista, diguéssim, tot i que encara ells no ho consideraven com a tal. El que passa que amb Mozart no és tan evident, és una miqueta més, té un punt de subtilesa i elegància que poder no... Hi ha només la tonalitat, que és la major. Normalment les sinfonies de Sturm und Drang, per exemple, la de Haydn és en fa sostingut menor, o el Gluck, les fúries és en re menor. Per tant, la sinfonia del C major ja amaga una miqueta més aquest seny, aquesta força, diguéssim, preromàntica, però té els elements indiscutibles, rítmics i de textures que el caracteritzen.
Sinfonia 29 és la de Mozart?
La 29.
Molt bé, sí. La major. Com dèiem, aquesta sinfonia ja la podrem sentir, bé, i aquesta i la resta de compositors, el divendres amb un assaig obert. Sí. Després de la primera experiència que vau fer amb assaig obert, que en aquell cas va ser el matí, ara feu assaig obert a la tarda, divendres.
Sí, el farem a la tarda amb l'assaig obert. El públic és a les 6 de la tarda. Sí, la primera producció el vam haver de fer al matí per una qüestió de producció, pròpiament, no? però aquesta vegada ja reprenem el format inicial, que és el que teníem previst, i el farem a la tarda a les 6. Entenem que és una hora que hi ha gent que li pot interessar, doncs venia un assaig final. No serà un assaig en el que podran escoltar tot el concert, perquè si no, no té cap sentit, no? Però serà un assaig, és el darrer assaig abans del concert. I sí que hi ha elements de treball que són interessants gaudir-los i conèixer, no?, aquest treball de l'orquestra, si algú ho vol fer.
Clar, què aporta un assaig obert respecte al concert?
Clar, l'assaig obert el que aporta és això, és que tu pots veure l'orquestra treballant, encara que sigui al final del procés de treball, però veus l'orquestra treballant, veus quan atura, quan el perquè, com s'expliquen, quines són les relacions entre els músics, la direcció, el director i el director en aquest cas, però els músics i els músics, les obres, el perquè es fa d'aquesta manera, per què es fa d'aquesta altra, fins i tot pots veure qüestions de disposició del set en l'orquestra, pots veure... És el treball d'una orquestra, és el treball, les tripes, no?, de la feina, que després al concert no es veu. Hi és, però no es veu.
Mm-hmm. Parlem de l'orquestra, justament. Mm-hmm. Qui interpreta aquesta vegada la sinfonia?
La plantilla que participarà en aquest concert és una mica més reduïda que la primera producció. La primera producció eren 33 músics. En aquesta, 19. Serem 19, jo 20, diguéssim. És la plantilla bàsica de corda, 5 primers, 4 segons, 3 violes, 2 violoncels, un contrabaix, i després... dos oboès i dos trompes. Aquesta formació és la formació pròpiament clàssica, afegint, si cal, doncs, en alguns moments pots afegir un clave i un fagot per reforçar, depèn de les sinfonies de l'època, per reforçar els baixos, però en principi l'ús, el que estem habituats a considerar com a orquestra clàssica pròpiament, és aquesta formació, una plantilla de corda completa, més dos oboès i dos trompes. És la, diguéssim, la plantilla, el set, l'agrupació, no? La instrumentació que s'utilitza moltíssim en aquesta època, que estem parlant de primera meitat del segle XVIII, i és una evolució de l'orquestra, com ja vaig dir en el seu moment, no? De l'orquestra barroca, que va deixant enrere l'estructura centrada a partir del baix continu barroc, i es va desenvolupar més amb un suport harmònic d'instruments de vent més estables, com en aquest cas són els dos oboès i les dues trompes, que ja estaven molt incorporats en el final del barroc. I, per tant, aquesta formació va donar molt de sí, perquè, diguéssim, la corda ja estava molt treballada, molt desenvolupada com a grup d'orquestra, diguéssim, i l'anar afegint, doncs, oboès i trompes els hi permetien als compositors unes textures, uns ambients, un caràcter a la música molt més interessant, molt més dúctil, amb molta més varietat, molt més creatiu.
Tornarem a tenir el concertino de
Gerard Claret. Torna a ser el concertino en aquesta producció. En principi serà el concertino tota la temporada, i estem molt contents perquè la seva experiència i el seu coneixement ens aporta moltíssim a l'hora de treballar.
Dissabte, i prèviament al concert, hi haurà una xerrada, 6:45 de la tarda, a la sala d'actes del Mirador, en aquest cas, també a càrrec de Miquel Desclot. Explica'ns una miqueta què té previst aquesta vegada.
Sí, ell farà, no és valer que explicarà, però farà semblant el que va plantejar per la primera producció. Aquestes xerrades es tracta d'introduir, no? Es tracta d'introduir al públic, es tracta de donar un context en el públic de la música que després escoltaran, no? I com ho podem fer a través dels compositors o de les obres o de l'agrupació, no? D'aquest instrument, de l'orquestra, etc. I en aquest cas, l'Sturm und Drang, l'època, diguéssim, el moviment cultural és on centrarem, doncs, aquesta xerrada a través de les tres obres. Explicarem què és, què significa, perquè se l'identifica d'aquesta manera i que aporta, sobretot, en el futur d'aquella època.
Perquè la primera xerrada com va anar? Com ho va agrair el públic, o sigui, aquest context previ al concert?
Molt, molt. Molt, perquè, clar, quan t'expliquen les coses com estan construïdes, no? I tu no les saps, tu escoltar música és... tu escoltes música en directe és igual, en disc, és igual, però escoltar música és
un acte espontani,
entra la música i tu, doncs, et vas agafant i et va generant, no? Doncs, uns sentiments. Però quan tu tens un contingut, tens un context, el coneixes, t'han explicat elements que potser no són evidents, però que tu, que quan els coneixes, ostres, tu els saps reconèixer molt bé, a l'hora d'escoltar-la gaudeixes molt més la música. Perquè, o bé perquè te'n recordes, ah, mira, això és el que he explicat, és veritat, és així, veus? O bé perquè allò que t'han explicat o allò que has descobert, de cop i volta, doncs ho veus, ho veus representat amb so, o ho veus representat plàsticament, i el coneixement sempre és interessant i el context és molt important, i el públic, doncs, sempre m'ho agraeix.
Acabes traient més profit,
molt,
no?
Més, molt més, sí. És molt més complet, clar. Estàs molt més a prop d'allò que està passant, coneixes més les intríncolis, l'interior d'allò que t'està oferint els músics. I a nosaltres també, com a músics, ens agrada molt, perquè sabem que allò que estem fent estan reconeixent elements que potser no reconeixeria el públic i potser no el gaudiria, però saps que està reconeixent molt més del que reconeixeria si no li expliques, no? I aleshores, això també et fa tu, doncs, que la teva activitat o la teva acció sigui més completa, no? Perquè estan sabent que els estic explicant de veritat, no? I bé, no, és molt, molt, molt interessant.
El concert és a les 8, ja ho hem dit, dissabte. Sí. Des de quan esteu ja preparant-lo?
Aquesta setmana és la setmana de feina, i aquests dimecres ja estarem tota l'orquestra, dijous, divendres i dissabte.
Molt bé.
Sí, tot bé ja.
I tot
bé,
no?
Bé, sí, han passat ràpid, de la primera a la segona, vull dir que en el fons ha passat un Nadal i ja hi som, vull dir que bé, estem contents.
Molt bé.
La resposta del públic també està sent molt, molt, molt interessant, i estem molt agraïts, perquè realment Després, el primer concert, que potser el primer concert doncs, com la gent no sabia ben bé què es trobaria, que, doncs, bueno, ho vam omplir i va estar bé, però bueno, va ser més lent, no?, de cop i volta. Després del primer concert va haver una revifada a nivell d'entrades i estem, doncs ja estem gairebé, queden algunes, però vull dir que estem gairebé plens i això ens fa molt contents. Això vol dir que agrada, que el concert va agradar, però sobretot que el projecte, doncs, la gent té ganes de seguir-lo. Hi ha gent que està repetint, no només amb els abonaments, sinó gent que està comprant entrada, diguéssim, individual per cada un dels concerts, i això ens agrada, això ens omple de joia, perquè, bueno, vol dir que la feina l'estem fent bé.
I heu detectat si hi ve gent només de castellà o també us ha vingut gent de fora?
No, estava gent de fora, sí, sí. Gent de castellà, la majoria, però estem rebent compra d'entrades, estem veient les entrades, doncs gent de Sabadell, gent de Caldes, de Sant Manat, Sant Llorenç, de Barcelona. Bé, està bé, això és molt interessant també, no? Perquè també generes un producte que atraus. I en alguns casos, no és que sigui gent que els convidem, escolta, mira, no, és gent que no coneixem, per tant... Vol dir que també la difusió i allò que estem explicant arriba a més llocs i la gent té ganes d'escoltar-ho. Estem molt contents, sí.
En tot cas, qui vulgui afegir-se doncs, a aquest concert el dissabte, també a la xerrada dos quarts de set, o bé, fins i tot a l'assaig de divendres, encara té temps de fer-ho perquè queden entrades.
Sí, 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 sí. Encara poques, en queden però... algunes, no gaires, però en queden. Per tant, afanyeu-vos, però sí.
Molt bé, doncs, Carles Miró, moltes gràcies per haver passat per aquí a Ràdio Castellà a explicar-nos doncs, el que donarà de si aquest segon concert de la Camerata Castellà.
A vosaltres, moltes gràcies.